els oients diuen.
De part de la meva mare, si us plau, no traieu mai el Sant Rosari de la vostra programació. Moltes gràcies.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Carta dominical de Monsenyor Lluís Martínez Sistac, cardenal arcabisbe de Barcelona.
De vos guard. Avui resulta especialment necessària i urgent la presència dels cristians en una actitud evangelitzadora enmig de la nostra societat. L'Església existeix per evangelitzar. Tots els cristians som Església i hem d'evangelitzar. L'Església evangelitza sempre, sempre. Ho fa quan celebra cada dia el misteri de l'Eucaristia, administra els sagraments i anuncia la paraula de Déu. Això no obstant, observem un procés progressiu de descristianització. Molts homes i moltes dones d'avui no troben en l'evangelització permanent de l'Església l'Evangeli, és a dir, una resposta convincent a la pregunta «com viure avui?». Per això, més enllà de l'evangelització permanent, avui és molt necessària una nova modalitat del testimoniatge cristià que sigui capaç de fer-se escoltar pel món d'avui. Tothom té necessitat de l'Evangeli, que està fet per a tothom. Ens hem de preguntar quin és el camp dels laics cristians en l'evangelització i en el testimoniatge cristià. La resposta primera és aquesta. Els laics són Església i participen de l'única missió de l'Església tant en el si de la comunitat eclesial com en el món, tant en l'ordre espiritual com també en l'ordre temporal. Però quin dels dos camps és l'específic dels laics cristians? El Concili Vaticà II dona una resposta clara, afirmant que el caràcter secular és el propi i peculiar dels laics. Els laics cristians tenen com a vocació pròpia buscar el reine de Déu, ocupant-se de les realitats d'aquest món i ordenant-les segons Déu. Viuen en el món, en totes i cadascuna de les professions i en les condicions ordinàries de la família i de la societat que formen el teixit de la seva existència. Els laics cristians reuneixen la doble condició de ser membres de l'Església i de viure plenament inserits enmig del món. El treball primer i immediat dels laics és la realització de totes les virtualitats cristianes amagades, certament, però ja presents i operants en les realitats del món. Així, el camp propi de l'activitat dels laics cristians, com a tals, és el món ampli i complex de la política, de la realitat social, de l'economia, així com el de la família, de l'educació, de la cultura, de l'oci, etc. La seva identitat cristiana consisteix en estar en el món sense ser del món. I aquesta és la vocació específica dels laics cristians. I, siguent així, ens podem preguntar si es té consciència d'aquesta vocació. Avui s'observa arreu del món que els laics cristians tenen la temptació de dedicar-se excessivament als serveis intraeclesials, deixant la seva tasca específica de presència cristiana enmig del món. Aquesta constatació és preocupant i cal prendre en consciència. Jesús va demanar en el Sant Sopar al Pare pels seus deixebles. No et demano que els treguis del món. Adéu-siau i fins la setmana que ve, si a Déu plau.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Les teves matinades sonen a Ràdio Estel. Sonen a música ininterrompuda només per tu. De dilluns a diumenge fins a les 6 del matí, la música que a tu t'agrada a Ràdio Estel.
Contra el treball infantil, escoles i mestres. Contra la falta d'aigua potable, pous i fonts. Contra la fam i l'exclusió, justícia i solidaritat. Contra la pobresa, mans unides. Fes-te'n soci o fes un donatiu en el 902 40 07 07 o a mansunides.org. Lluitem contra la pobresa. T'hi apuntes?
Últimament em costa molt pujar escales. No sé pas què faré.
Impulsa Salvescales, líder a Catalunya, li ofereix les millors solucions per les escales de casa. Millori la seva qualitat de vida amb Impulsa Salvescales, la manera més fàcil i econòmica de pujar i baixar tota mena d'escales. Visiti impulsa.cat o truqui'ns ara al 902 050 250. 902 050 250.
En Xavi Hernández i la Diputació de Barcelona t'animem a fer esport.
L'esport és molt vàlid per triar el bon camí a la vida. No costa res fer exercici, s'ha de trobar temps. És salut, tant física com mental. Fent esport, sempre hi guanyes. Penja't una medalla.
Segueix-nos a les nostres xarxes socials i a diva.cat.
Diputació de Barcelona.
Ràdio Estel.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Tina Paraire, coautora juntament amb Belén Roldán de El Caballero de Miguel, històries extraordinàries de l'Hospital Sant Joan de Déu. Tina Paraire avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació Abertis.
Bueno, doncs avui tenim aquí un personatge molt singular, la senyora Paraire, que és un referent en el voluntariat d'aquest país. Què tal, Tina, com estàs?
Molt bé, molt, molt contenta d'estar aquí.
Doncs vinga, procedirem com cada setmana a fer-te les 40 preguntes de rigor. Aviam, per què voluntària? Què se sent ser un voluntari?
Bueno, el sentiment de ser voluntari va canviant en el decurs dels anys. Quan comences per unes motivacions quasi sempre pensant que pots canviar la vida dels altres, que pots fer moltes coses, no? I després te n'adones que qui canvia primer ets tu i que moltes vegades no pots canviar res, però sí pots acompanyar.
Amb què ens vols sorprendre? Ho dius en el llibre.
Amb què us vull sorprendre?
Sí, aquí.
Bueno, aquí jo penso que una de les coses que sorprèn més en el voluntariat, i aquest llibre és un tot el contingut és de sobre el voluntariat i sobre els efectes del voluntariat, és la gran sorpresa que un té que l'intentar resoldre situacions difícils dels altres, el qui surt més beneficiat és un mateix, perquè comença a descobrir el que és la verdadera, la profunda felicitat.
Per què a la casa dels 100 ulls?
Bueno, això ve de la nit de Reis. La nit de Reis, els Reis Mags de l'Ajuntament de Barcelona arriben el dia 5 al vespre, o sigui, a la nit, quan acaben la cabalgada, pugen cap a l'hospital, i llavors totes les habitacions que donen a la plaça s'encenen les llums, i són les 11 de la nit. I, esclar, mires cap amunt, veus tots els caparrons dels nens mirant a la plaça, i és aquesta la idea que es va sorgir de la Casa dels 100 Ulls, no? Perquè tots els nens, abocats a la finestra, veuen arribar els Reis Mags. D'aquí ve aquest simbolisme.
D'on treus l'amor per fer les coses?
De Déu.
Ets religiosa?
Sí, soc laica, però sóc una persona profunda, amb arrels profundament cristianes.
Ets laica?
Soc laica, però sóc laica cistercenca.
Com tu fas per recórrer al llenguatge de l'amor? Que això és una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció.
Bueno, el llenguatge de l'amor és buscar totes aquelles paraules que no canvien la realitat de les persones, però els ajuden a poder-les viure de manera positiva. Que se sentin estimats, que se sentin acollits, que se sentin acompanyats i que se sentin compresos.
És preciós el que dius quan un nen et toca el cor. Explica'ns-ho, això.
Cada dia algun nen a l'hospital et toca el cor. Quan veus amb un nen que està passant processos realment difícils i que a tu et trenquen per dintre, i el nen se't queda mirant amb cara alegre i dient que està molt bé. Això realment És una de les... Jo, en el dia a dia de l'hospital, he descobert el veritable significat de les paraules de l'Evangeli, que ens diuen, si no sou com nens, no entrareu al regne dels cels. Aquesta senzillesa per viure coses que moltes vegades pels adults són impossibles.
Per tant, quan dius això, com es pot sentir algú estimat amb un ingrés? Perquè, clar, fer un ingrés en un hospital no és una font d'alegria, que diguem, no?
No, és sempre, sigui per la causa que sigui, sempre és un moment difícil i és un moment d'angoixa. I és un moment que, si més no, distorsiona el teu dia a dia.
L'acompanyament d'un voluntari, com pot ser una qüestió de compromís? Si ja fas voluntariat, valga la redundància, una cosa és el voluntariat i una altra cosa és l'obligació. Per tu veig que hi ha un compromís. Amb dues paraules, ens ho pots explicar, això?
No hi ha...
O poder jo no ho he entès, també pot ser.
A veure, per la meva visió i per la nostra visió des de Sant Joan de Déu del voluntariat, la persona que ve a donar el seu temps ho ha de fer d'una manera compromesa. No hi ha res que pugui frustrar més a un altre que esperi un ajut que tu li has dit que tindrà i que no apareix. O és que és voluntari, doncs que no vingui, aquesta persona que no torni. Perquè a mi el que m'ha fet no solament no m'ha ajudat avui, sinó que ha frustrat les meves esperances de que la gent realment li importa el que m'està passant. El voluntariat és un real compromís.
Quina perspectiva donen de la vida i de l'amor aquests nanos?
La vida en majúscules. La vida en majúscules. La capacitat de lluita, de viure les coses amb naturalitat i enfrontar-se moltes vegades a notícies molt difícils, amb coratge i esperant, doncs de vegades, afortunadament són mínims els nens que no tiren endavant, però n'hi ha que no tiren endavant. I la seva manera d'enfrontar-se a la mort també és molt diferent de la dels adults.
Què demaneu als voluntaris de Sant Joan de Déu?
Què els hi demanem als voluntaris de Sant Joan de Déu?
Què demaneu als voluntaris?
Què demanem nosaltres, als altres, a la societat en general? Bueno, doncs molt més compromís amb la vida, estar molt més preparat per la sensibilitat de veure què necessita l'altre de mi i que sempre que vulgui fer bé a l'altre, el faci ben fet.
Hi ha una cosa que és preciosa, que dius a la plana 40, fer un favor és un privilegi. Això és molt gran.
Sí.
Això que ho has trobat, amb algun escrit d'Orient o és no. Una frase teva?
Penso que és una frase meva, possiblement, no? Però fer un favor a l'altre sempre, sempre, sempre és un privilegi. Poder tindre l'honor, per no repetir altra vegada privilegi, no? De poder ajudar amb un altre que et necessita és el més gran, és la clau de la felicitat.
Els voluntaris tenen una filosofia diferent, no? De veure les coses, de veure la vida, de les relacions humanes.
Bueno, jo penso que és una escola, precisament, d'aquest canvi de visió, de pensar que la vida pot ser sempre bonica i que el que cal perquè sigui així, inclús en circumstàncies molt difícils, és tindre un entorn al teu costat que t'entengui i t'acompanyi. I aquesta és la missió del voluntari.
Ara n'hauries de fer un de més alegre, perquè hi ha passatges del llibre que a mi em van fer plorar. Ho tens previst, de fer-ne un de més alegre?
Jo penso que aquest llibre és un llibre alegre.
És molt alegre, aquest.
És un llibre ple d'esperança. És un llibre ple de la joia dels nens. Els nens, dintre de l'hospital, fem els impossibles perquè puguin ser nens amb tota circumstància i que no els obliguem a créixer perquè estiguin malalts, no? Jo penso que el que sí que la veure l'alegria no és amagar les coses que comporta la vida, i l'enfermetat forma part de la vida. I, per tant, doncs aquest llibre parla d'això.
Tu ja saps que hi ha precedents de cavalls que parlen?
Sí.
Com Misteret.
Mi Burrito i jo, Platero i jo, no sé, que sí, tant. I hi ha la mula de Naïm, a l'Argeli, que també parla, no?
Sí, la mula Francis, també.
I la mula Francis, no?
La nostra comunicació és un intercanvi d'acord. Acord. Què vols dir amb això?
Bueno, doncs que el que prima en les nostres relacions amb els altres és justament les emocions, els sentiments, l'acompanyament. I, per tant, no és una relació de buscar un altre interès, sinó d'arribar des del nostre cor al cor de l'altra persona.
Teniu que estar molt curtits, no? Perquè si una criatura té la desgràcia d'anar-se'n, ha de ser un cop molt fort, no?
Hem d'estar preparats, jo no diria curtits. De vegades em diuen, us heu d'endurir, suposo, no? Jo penso que una persona que s'ha endurit, una persona que s'ha curtit d'una forma pejorativa d'aquesta paraula, no pot ser voluntari. El voluntari s'ha de commoure. El que passa és que ha de viure aquestes emocions sapiguent com gestionar-les.
Els que surten d'una malaltia grossa, els que siguin relativitzen moltes coses que abans els hi donaven importància, oi? Vull dir, ja no donen importància, per exemple, ni en tant els diners, a molts objectes materials. T'hi has trobat amb això?
I tant que m'hi he trobat. Esclar, la malaltia et posa contra les cordes i et fa retrobar-te amb la veritable realitat de la vida, no? I de la importància que tenen les coses. Jo, per posar-te una anècdota, recordo una circumstància amb un noi, que era adolescent, que li van diagnosticar un tumor a la columna vertebral. Llavors aquest xaval va anar directament a la intervenció quirúrgica per treure-li el tumor, amb el perill de que aquest xaval no tornés a caminar mai més, perquè estava localitzat en un lloc molt difícil. I el pare no ho podia acceptar, això, i deia, a mi no em pot passar això. A nosaltres això és impossible, això no es pot passar. I anava fent tota una retòrica de, doncs, que era una persona influent, una persona tal, i no pot passar. Quan aquestes persones se'n van anar de l'hospital bé, el xaval caminant, recuperats després d'un any de tractaments i de rehabilitació, etc., aquest mateix senyor va dir, diu, que dur ha sigut això. El meu fill ha tingut que estar malalt perquè jo pugui ser una bona persona.
Sentir una mare que digui, mi hijo ha tenido una enfermedad que ha podido más que él, pero él nunca ha estado enfermo. Això té que ser impactant, no?
Molt impactant. I a més, en aquest cas, aquest noi jo el vaig conèixer moltíssim. Era un noi que pocs dies abans, amb bomba de medicaments posats,
no tragava.
Contra el dolor, etc. Aquest noi, que era de Berga, sí, un noi de muntanya, doncs, dos dies abans de morir encara va anar al bar del poble a jugar als escacs amb la gent, amb avis que estaven allà, no? I ell tenia un ocell, no sé si era un corb o què és el que tenia, però que un dia abans de morir el va deixar anar.
Si no sabem riure, no podem ser voluntaris, no? Almenys amb la canalla, no?
Hem de ser persones alegres, hem de portar alegria, no podem anar amb cases de funeral. Tristor, moltes vegades les famílies ho diuen. Diu, jo no vull que em vingui a veure la meva família perquè entren a l'habitació i em fan estar més trista i més angoixada del que estic. Em venen, ai, pobra... I no, una persona que està passant un tràngol així, el que necessita és força, és esperança, és alegria. I l'angoixa ja la porten ells.
El voluntariat crea poetes?
Pues sí. I en tenim més d'un, nosaltres, dintre del nostre equip de voluntaris. Esclar, jo penso que els moments difícils, els moments de moltes vegades de sofriment, fan que la persona es retrobi amb el més profund que té.
Sant Joan de Déu ajuda molt a créixer com a persona, no?, per el que puc veure.
Sí. La seva pròpia figura, estudiar la seva vida, aprofundir la seva vida, et fa créixer com a persona.
Per tant, hem de dir que heu de néixer amb un esperit d'entrega total, els que feu aquesta feina, no?
No sé si hem de néixer, però ens hi hem d'anar tornant. Hem d'anar descobrint. Ningú, quan entra com a voluntari, sap fins a quin punt està amb una porta, obrint una porta que canviarà la seva vida. I això s'anirà produint al llarg dels anys, si aquella persona persevera, no?
No és un món apte per egoistes.
Per suposat que no. És sempre buscar el millor per l'altre.
Jo no he pensat mai que el voluntariat sigui heroïcitat, perquè hi ha algú que ho diu, no? Jo sempre he pensat que ha sigut entrega. És així, això?
Jo no penso que el voluntariat sigui heroïcitat, tampoc. Pot ser que sigui en un moment determinat que t'estiguis en un país al tercer món, en un país africà, o estiguis en un lloc on hi ha un conflicte bèl·lic, que si no te'n vas, doncs, hi hagi una part d'heroïcitat amb aquella... Però no solament pel voluntari, sinó qualsevol persona professional que es quedi allà, no? Però el voluntariat, jo penso que és senzillament fer justícia a la vida.
Tenen una valentia grandiosa alguns pares per afrontar les malalties grosses d'un fill. Això ha de ser, vamos...
Increïble.
Increïble, no?
Increïble. 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 És realment emociona veure aquesta fortalesa que treuen per lluitar dia a dia i anar arrencant un dia més a aquella situació, no?
Més que un cavall és un Pegaso, perquè vola.
Sí.
Això ho hauries d'haver puntualitzat, eh?
Bueno, la història del cavall és certa, eh? El que no és cert és que el cavall anés a la butxaca dels voluntaris, però com va arribar el cavall a les meves mans, és una història real, eh? Llavors, per fer un fil conductor d'un capítol en un altre, doncs es va utilitzar el cavall com a simbolisme de que aquest cavallet anava escoltant totes les històries que vivien els voluntaris a dintre. Però aquest cavall ha existit i existeix encara.
És molt gran, estimar de forma desbordant, no? I explica'ns amb dues paraules.
Bueno, és el més gran que hi ha, no? Si realment l'amor és el que mou la vida i el que la fa... De vegades feliç, jo diria sempre feliç, no, però també, precisament pel fet d'estimar, pots patir molt quan una persona que estimes moltíssim o et fa alguna cosa que no està bé o aquella persona està patint, no? Però l'amor desbordant és el que ens fa realment ser persones.
Les pequeñas coses canvien el sentido de un ingreso. Les que... hacen que en lugar de sentirse manipulado, avasallado, maltratado, te sientas amado. Això és molt gran, no? I diuen que ho va dir Peter Pan, això?
No sé qui va dir Peter, no me'n recordo. Però la cosa realment important d'això és que, per exemple, amb un nen que el tenen que punxar, si amb aquell nen li dones el temps perquè entengui per què l'han de punxar i li diguis que és valent, l'ajudis... Aquell nen, en comptes de sentir-se manipulat, en comptes de sentir-se forçat i maltractat, se sentirà estimat. I aquí hi ha un canvi però impressionant amb la forma que aquest nen viurà després tot el seu ingrés.
Bueno, doncs hem d'arribar a fer que Sant Joan de Déu sigui un hospital de prevenció, no un hospital de nens malalts, no? Aviam bueno, si ho logrem amb tots...
Es fa molta prevenció i des de les nostres... diferents departaments de recerca i d'innovació s'edita, i es si entreu a la pàgina web ho veureu, tot una manera que inclús de formació pels pares, d'alimentació, precisament com a manera de prevenir les malalties amb els nens, no? I amb l'educació, amb la psicologia, etc, no?
El voluntariat sempre té sentit, no? Per tant...
Sempre té sentit. El voluntariat dona sentit a la vida.
Té que ser molt gran que una criatura et digui que vagis amb una altra perquè veu que està més necessitat que ella. Això ha de ser, vamos, és que ja
no... Això passa.
Sentir-me dir això, vamos, jo ja hauria arribat al fi del món.
Pues això passa. Els nens creixen moltíssim quan estan passant un procés de malaltia. Maduren molt interiorment, no? I quan ells saben lo malament que ho poden haver passat en un moment donat, en aquell moment veuen amb un altre nen que està en aquella circumstància i es commouen ells. I com que ells no poden fer res, et diuen, vés-hi, que necessita més ell que jo. No? I això passa. No és un fet aïllat, sinó que és molt comú que passi, que els nens es vulguin ajudar els uns als altres. No?
Jo sempre he pensat que el voluntariat surt del cor. No tens per què haver estat malalt, no?
No, jo no he estat mai malalta, de manera greu, vull dir que... I, en canvi, doncs, el món del voluntariat és el que ha omplert la meva vida. El voluntariat surt del cor, però sense oblidar-nos del cap. Si només tenim cor, podem fer les coses molt mal fetes. És la fusió de les dues coses, la intel·ligència amb l'amor, o sigui, el cor governat pel cap, les dues coses juntes.
Explica'ns això de que l'adversitat et va fer lliure.
Bueno, en un moment donat de la meva vida jo vaig passar unes dificultats molt grans, tremendament, bueno, doncs avui en dia també les està passant molta gent, a nivell econòmic i a nivell familiar, es van trencar moltes coses a la meva vida, i al mateix temps que es trencaven algunes, doncs vaig patir moltíssim, vaig passar un sofriment molt, molt profund, però al mateix temps em vaig alliberar de moltes altres, no? I em vaig poder aprofundir en la meva persona i en el que realment és essencial a la vida.
Molt bé. És un llibre preciós sobre les experiències del voluntariat. L'hauríem de llegir tots. Us el recomano. El Caballo de Miguel. Moltes gràcies, Tina.
Ha sigut un plaer.
salir sin preguntar. Verás como el final empezará. Siempre te refugias cuando piensas que no hay más. ¿Dónde se reencuentra lo que fue y lo que será?
Heu escoltat Accent, un programa patrocinat per Fundació Abertis. Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte, a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel i Ràdio Principat. No ho saps?
Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar.
A Ràdio Estel, de dia i de nit, hi trobaràs...
Tomba, tomba, i ens podrem alliberar.
Els teus records, les teves vivències, un punt de reflexió, les teves cançons, les dels altres.
El vent, la cara al vent, el cor al vent.
A Ràdio Estel hi trobaràs la música.
El jutge al vent.
Perquè a Ràdio Estel ens agrada omplir de música els teus moments. Ràdio Estel, la música. I no canviïs de dial.